Bona tarda. Una setmana més i sóc que som repetitius, però seguim amb la petició de silenciar els mòbils, si us plau. I dit això, ja anem per la conferència d'avui amb la Carme Ruscallà de Serra, maresmenca de Sant Pol, ve d'una família agricultora comerciant. Va estudiar l'ofici de xarcuteria i es va incorporar al negoci familiar una xarcuteria amb el seu marit Toni Balam. El 1988 va obrir el restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar. En 3 anys va aconseguir la seva primera estrella, Michelin. El 1996 va guanyar la segona i el 2006 la tercera. El 2004 va obrir un restaurant de cuina catalana a Tòquio, també anomenat Sant Pau. Actualment és l'única dona del món que té 7 estrelles de la guia Michelin. 3 pel seu restaurant Sant Pau a Sant Pol, 2 per Moments a Barcelona, al capdavant de les cuines del qual hi ha el seu fill, Raül Balam, i 2 més pel restaurant Sant Pau a Tòquio. La seva cuina està fonamentada en la tradició de cuina catalana, però donant sempre un toc de modernitat. El fet d'obrir un restaurant al Japó i els seus viatges conseqüents a aquest país ha fet que s'interessi per algunes tècniques culinàries japoneses, adaptant-les a la cuina i productes catalans. Es manifesta preocupada perquè la seva cuina sigui saludable. Per això es centra en els productes de temporada i sovint barreja referències literàries i colors en les seves creacions culinàries. Ha publicat diversos llibres, en destaquem uns quants, destaquem un de l'any 98, que es diu 10 anys de cuina al Sant Pau, en què explica la cuina familiar de la seva infantesa i el que va aprendre treballant com a cuinera autodidacta al seu restaurant. Tenim un altre llibre, que és Carme Ruscalleda, del Plat a la vida, publicat el 2000, amb receptes presentades en 2 versions, una més elaborada pels restaurants i una altra de senzilla per fer-la sense dificultat a casa. Cuinar per ser feliç, publicat el 2001. Més de 100 receptes fàcils i ràpides per gaudir menjant, però sense renunciar a la cuina sana i natural. Un any amb Carme Ruscalleda, publicat el 2004. Són receptes fàcils per a cada mes amb productes de temporada. I finalment citem La cuina més fàcil i moderna, publicat el 2006, en receptes senzilles per cada mes amb productes de temporada per animar a ficar-se a la cuina. L'any 2004 va rebre la Creu de Sant Jordi, que és la màxima condecoració catalana. Avui és també un gran honor per a la nostra aula poder comptar amb la Carme Ruscalleda, que ens parlarà dels valors de la cuina a les nostres vides. Moltes gràcies.
A resumir tot aquest discurs que vol explicar el valor de la cuina a les nostres vides, per això doncs demanaré cada vegada la propera imatge. I el titular és aquest, els valors de la cuina a les nostres vides. Evidentment té molt valor si tenim a la llista de les coses interessants de la nostra vida, la nutrició i la cuina. Primer perquè realment ens divertim menjant, perquè si estem atents a la temporalitat, com que les coses van canviant cada temporada, no ens avorrim, sempre canvien sabors, sempre canvien els gustos, canvien les formes, donem cord al motor econòmic que hi ha al voltant i alhora formem aquella canalla que es fa gran a casa nostra i els hi queda a la memòria els sabors d'aquella cuina que ens som hereus. És molt important que la canalla rebin aquesta informació del sabor de les coses, de la temporalitat, de que hi ha uns productes d'estiu, hi ha uns productes d'hivern. Prenem consciència de que habitem en una de les zones més longeves del planeta relacionat amb l'alimentació. Ja sé que estem posant en aquests moments en mans de la indústria agroalimentària la nostra alimentació, per això és tan important no desatendre aquesta cultura, no passar-ne de llarg, sinó al contrari, practicar-la i aquesta canalla culturitzar-nos, que ho aprenguin in situ. Bé, soc filla, com s'ha dit a la presentació, de Sant Pol de Mar. Jo soc filla d'un pagès, que tenia botiga, una botiga totalment rústica, una botiga que es venia el vi de la vinya, la llet de les vaques, el producte de l'horta, un vi, com sabeu, que n'hi havia tot el Maresme, un vi que no s'havia mai acabat d'embotellar, sí que la zona de l'Ella ja donava uns vins de més qualitat, ja van arribar a embotellar-los i a fer D.O. a l'Ella, però aquesta zona més nord, cada pagès baramava, però era un vi que el vies de vendre l'any. que si no es venia a l'any, ai, que es feia molt, molt bé. Ho mostrava molt aquell ram, els que tindreu la meva edat, recordareu aquell ram que es posava de pi fresc quan s'encetava la bota i que es anava secant fins que s'acabava el vi. També llet d'unes vaques, que teníem les vaques molt a la vora de casa nostra, i el producte de l'hort. Era una botiga tot molt a granel, una botiga de sacs de canats, de tot molt rústec. Naturalment que eren aquells serveis de can Maitanquis a l'hora de dinar. No es tancava, veníem nosaltres també a menjar per la dinam que tenien a les cases. En aquests moments també recordareu que hi havia les cases que tenien pollastres i conills per la menja. I la gent venia a buscar ordi o venia a buscar el plat del moro picat i venien a l'hora de dinar. I a l'hora de dinar feien torns i quan tocava aixecar anaves a prendre aquell plat de moro. I us he de dir que jo en aquells moments no era tan simpàtica com ara. Era una persona més agra. A mi m'emprenyava que em toqués aixecar d'anar a vendre aquell mig quilo de blat de moro, puguem venir abans i en lloc de rebre, com quan tens una botiga has de rebre. Bon dia, Maria, què voldràs? Encara que sàpigues que voldrà blat de moro. Què et posaré avui? I en canvi era, bueno, va, ja has vingut sempre a l'hora de dinar, què vols, blat de moro? I això no es fa. Això no es fa. Per tant, jo treballava perquè tocava. I no era explotació infantil. Realment, quan neixes amb una família doncs, que és pagesa i que hi havia botiga, toca ajudar. I la nena, a més, toca ajudar a la cuina. I aprens, sense adonar-te'n per aquella obligació imposada, aprens el que us deia les temporades, com les amanides són diferents, com fins i tot les patates o les mongetes també fan un cicle que es fan més velles. Aquesta botiga es modernitza, i si ara aquí a la sala hi ha gent més jove, es pensarà que sempre hi ha hagut supermercats. No, no, el supermercat va ser realment una revolució a les botigues. Va ser abolir aquell taulell que tot es venia d'oll, tot a granel, tot empaquetat i la gent directament podia anar a buscar el paper. I la modernitzen. Precisament a casa em fan més via de modernitzar-la. Perquè jo soc d'una generació, sempre dic que una generació, els nenes no ens preguntaven què vols ser quan siguis gran. No ens ho preguntaven, ens formaven per casar-nos i ja està. Els nens sí que els hi preguntaven què vols ser quan siguis gran. Per sort, doncs, jo penso que sense fer cap mena de guerra ni de resistència, ara estic convençuda que no hi ha cap parella que tingui un nen i una nena i doni una formació doncs, més bona pel noi que per la noia. Ara tenim la sort que les noies les formem i que les noies els hi preguntem què vols ser quan siguis gran. A mi ningú em va preguntar què vols ser quan siguis gran. Jo sé que un dia, en ple dinar, i encara recordo que va ser com que trenqués aquella safata de manida que sempre hi havia al mig de la taula, doncs vaig dir, ostres, m'agradaria molt fer una carrera artística. I a casa, i ho entenc perfectament, els hi va semblar la mare de Déu. Tots són uns bohemis, és una gent de desencarrilada. Ho demanen a l'escola, mira què ens ha dit aquesta nena, i l'escola, que era una escola religiosa, perderemos a esta niña, hay que modernizar la tienda para que se quede trabajando más feliz, y trabajando más feliz era posar un supermercat. Sí que us he de dir que vaig tenir una sort dins aquesta modernització de treballar a casa, que a casa sempre havia criat, el pare sempre havia criat bestiar, sempre havia tingut, tenia vaques i sempre engreixava algun vedell, tenia porcs, havien tingut també ànecs, i en aquest posar al supermercat el pare va tenir molt clar que havíem d'oferir carn fresca de porcs criats a la casa i, naturalment, elaborats a Catalunya, tenim un patrimoni de tocineria interessantíssima entre les crues, les salsitxes, les blanques, les negres, les d'ou, les bisbes. I aquí sí que jo em formo amb tècniques de tocinaire per estrenar-nos en aquest supermercat amb carn de porcs criats a la casa. Us he de dir que em va transformar el caràcter. Jo vaig deixar aquella agró que tenia, aquella resposta gens amable amb el client, perquè vaig descobrir que amb el porc jo podia fer coses de la meva manera. Al cap i a la fi, potser és el que volia fer. Vaig començar, a banda de fer les botifarres que tocava, començar a fer botifarres de dos colors, unitat blanca i unitat negra, botifarres amb formatge, botifarres posant-hi carn de porc i carn d'ànec, i sentir aquella mena de compromís quan fas una cosa nova, ve algú que paga per aquella peça, se l'emporta i pensa, ai, mare Déu, tornarà a veure si li haurà agradat. Sentir aquelles pessigolles a veure què passa. I, en canvi, tornar a aquella persona ho recomanava amb un altre i això et dona realment vent de cua per disfrutar treballant, per gaudir de la teva feina. Vaig tenir una altra sort que Jo em vaig casar amb el nòvio de tota la vida, vivia 50 metres de casa meva, avui ens acompanya, i amb en Toni vàrem començar a canviar sortides, per exemple, doncs, de cinema o de discoteca per fer guardiola i conèixer restaurants d'aquests de nivell, restaurants de Barcelona, restaurants d'un nivell com el Reno de Barcelona. O sigui, fèiem nosaltres la guardiola i anàvem, fèiem la reserva i mireu com ha canviat, mireu com s'ha socialitzat gaudir d'un restaurant. En aquests moments, clar, jo us estic parlant doncs, dels anys 70, entrar una parelleta joveneta al Reno, el que rebia ja, ja mirava així amb aquesta canalla, no els hi correspon, però esclar, érem la llista de reserves, passin, i la gent que hi havia ocupant aquell espai també amb aquesta canalla, no els hi correspon. Ara, en aquest moment, si poguéssim mirar pel forat del pany de restaurants d'aquesta categoria, cada nit hi ha parelletes joves. Canalla que potser s'està formant per aquesta professió, o canalla que els agrada i ha fet aquella guardiola per anar-hi, i ningú els interessa amb la mirada. Ni la gent que treballa allà, ni els altres clients. S'ha socialitzat, és realment per tothom, no en aquell moment. I anàvem perquè descobríem que hi havia una altra cuina, hi havia una cuina més elegant, una cuina d'un altre nivell, una cuina diferent de la de casa, que la de casa era molt pagesa i molt marinera, que era la de casa d'en Toni. Vam descobrir que realment en aquesta botiga, quan ens casem, ens vam fer l'any 75, en Toni s'incorpora a la botiga, i la botiga li donem més empenta encara. Perquè ens vam adonar que el client necessitava ajuda perquè el pla del dia a dia doncs li fos més fàcil. Per això a la nostra botiga, als anys 70, cada dia hi havia una llegum cuinada diferent, cada dia hi havia una pasta fresca diferent, cada dia hi havia una llegum cuinada diferent i al cap de setmana doncs platillos de peu de porc amb samfaina, de pollastre rostit, de canelons, de calamars farcits quan era temporada. I us he de dir que aquí sí que entens la força d'un equip. La força d'aquell equip, d'aquella cohesió, perquè, esclar, s'havia d'anar a l'escorxador, encara hi havia matadero, en aquells moments a Sant Pol de Mar, s'havia de cuinar, s'havia d'atendre, s'havia de tenir la botiga a punt. Entens tot aquell entramat i de tota aquella gent que treballa amb tu perquè l'objectiu realment no falli res. En aquest plantejament de vendre coses de menjar per emportar va agafant molta força. I us he de dir que nosaltres anàvem agafant un camí cap a una cuina més delicada, cap a una cuina que li plantejàvem al nostre client. Mira, aquesta safata va al forn, la salsa l'escalfes a part i al final hi tires la picada perquè no et quedi remullida, perquè no et quedi resseca. I el client diu, no em compliquis pas la vida, jo vull una safata escalfada a taula, no em compliquis pas la vida. Però nosaltres ens volíem complicar la vida. Per això vàrem realment teníem ganes de demostrar que hi ha una cuina sense perdre aquells orígens, més elegant, amb més joc al plat. I vam començar a acariciar la idea de a taules, d'obrir una mena de restaurant, de bistró, a sobre la botiga per oferir-la amb un horari de botiga. Nosaltres érem botiguers, nosaltres volíem oferir d'aquestes taules esmorzars tardans o berenar sopars amb horari de botiga. I en el transcurs, de picar la porta dels que et deixen diners per fer-ho, de passar tots els permisos, perquè esclar, ja era posar una indústria d'hostaleria en un lloc que ja hi havia una indústria tocinaire al fons, ho teníem tot a punt, descobrim que davant mateix del Sant Pau, hi havia l'hostal Sant Pau, amb un jardí obert al mar, que valia els mateixos diners que les obres que anàvem a fer a casa. Esclar, aquí varen entrar doncs, la gent gran, els pares, i ens varen dir, vosaltres no penseu en el fracàs, però si hi ha un fracàs amb aquesta idea de parar taula, les obres de casa no serveixen per res. Si en canvi ho fem a davant, en aquest hostal, l'immoble saneja aquests diners que realment la caixa ens financia per refer-ho. I això realment amb en Toni vàrem encaixar-ho, vàrem dir, mira, no pararem taula al pis de dalt, sinó que pararem taula al davant. Amb el gran hàndicap, esclar, des de les taules del Sant Pau es veia el mar. I nosaltres veníem d'un bon carni. Nosaltres sacrificàvem porc, vedell, xai, només treballàvem del mar, els calamars quan era temporada, i bacallà, no tocàvem res més. I d'aquesta, i de la taula es veia el mar. Sí que ens vàrem estrenar l'any 88 amb aquella carta que teníem pensada per la nostra botiga, amb els nostres formatges, amb els nostres embotits, amb els nostres platillos, i evidentment doncs, que hi vàrem afegir una gamba a la planxa, un lluç al vapor i un llobarro al forn. Aquesta va ser realment l'entrada. sempre he pensat que la taula és un lloc de disfrutar, i més quan t'ofereixes un restaurant. Quan obres i t'ofereixes al públic com a restaurant, generes una il·lusió per anar a passar una estona, per descobrir moltes vegades coses noves, sabors nous, combinacions noves, o per recuperar fins i tot sabors que et porten a la infantesa. Però sempre hi he posat molt valor amb la salut. Hi ha d'haver molta salut darrere la cuina, i l'hem de reclamar sempre. Hem de reclamar la salut pels devorats, que és tot el que mengem. Devorats els que són al corral, devorats els que es pesquen, devorats els que es crien i els que es cultiven, perquè tinguem salut als devoradors. Aquí sí que hem de tenir-ho clar, perquè menjar el producte fresc ens dona una energia i ens dona aquesta longevitat que us deia, i això està relacionat, sens dubte, amb el que mengem. I no us estic parlant de poesia, us estic parlant d'aquella herència culinària que tenim. Ara que s'està parlant tant de sostenibilitat, que s'està parlant tant de quilòmetre zero, home, fem tots memòria. El nostre avi és que només consumia quilòmetre zero, és que no tenia ni nevera, és que tot era realment de temporada i perquè feien aquella compra al dia. Això no és pas que ho hàgim de fer, perquè ara tenim moltes més eines per fer la compra doncs, a la setmana i organitzar-nos. Tenim a casa nostra una quantitat d'equipament, de fred, de nevera, de congelador, d'eines per cuinar que ens poden facilitar aquella encarar aquella cuina que ens interessa sense perdre aquests valors de la salut. Perquè és molt important tenir idees. És tan important tenir idees a la vida personal com a la vida professional. I davant de la cuina, quan tens aquella inspiració de potser d'aquell guisat que fas, potser que fas amb patates, o fas amb arròs, o fas amb fillet, que l'has fet sempre, i d'allà tens la inspiració i vols fer alguna cosa nova, medita-ho, pensa-ho, perquè tots tenim reforçats a la memòria els sabors, i llença. Us he de dir que davant d'una idea nova, si et surt bé, anota-t'ho, apunta-t'ho. Si els de casa diuen, carai, avui, quina cosa tan bona, no ho he vist mai d'aquesta manera, com ens agrada, apunta-t'ho. Si surt un nyap, si surt un fracàs, no cal que t'ho apuntis. Te'n recordaràs tota la vida. Mireu si és important apostar per les idees. No us quedeu mai sense fer les coses. Evidentment, les coses, pensades, allò que dius, i aposto i crec que sortirà. Però si és un nyap, no et pateixis. Ni ho faràs més i te n'oblidaràs. Ni te n'oblidaràs més. Perquè és que el món és un altre, el món és diferent. Ara anem tots a la butxaca amb un aparell que podem explicar a l'altra punta del món què estem fent, o si som curiosos podem saber què fan a l'altra punta del món. És magnífica aquestes eines. I com tot, hi pot haver un mal ús. Evidentment que hi ha un mal ús i ho sabem tots. I fins i tot hi ha gent que s'està tractant d'aquell ús de les pantalletes. Però benvinguda sí la tecnologia. La tecnologia l'hem de carar realment perquè ens faciliti la vida i ens l'ha de facilitar. I en aquesta modernitat d'encarar la vida heu de tenir en compte que el menjar també s'hi ha posat ordre. Penseu que hi ha gamma 1, i gamma 1 és aquella gamma que més ens interessa. És aquell producte que és de temporada, és aquell producte que quan arribes a casa l'enciam pot ser que tingui un cargolet, o que tingui una mica de sorra, o que el pollastre encara tingui plomes, o que el peix tingui escata. Ningú l'ha tocat. La primera nevera és la teva. Aquest és magnífic. És un producte de gamma 1, ningú l'ha tocat, fresquíssim. Gamma 2, la humanitat sempre ha treballat per capturar els aliments, per allargar la vida a l'alimentació. Va ser una gran troballa el descobriment de les llaunes, les conserves, una troballa per la humanitat magnífica. Que bé que ens va a tots a casa tenir aquell rebost amb aquelles quatre llaunes que de cop i volta doncs, organitza un superet magnífic. Això és un roc a la faixa. Benvingut del món de la conserveria. Aquí també hem d'exigir qualitat, perquè avui dia la indústria agroalimentària també té uns coneixements científics i tècnics perquè no hi hagin mil E's a les etiquetes. Hem de demanar que ens treballin bé, que treballin de manera natural, que no ens facin cap mal. La gamma 3 ja és més modern, tots recordareu quan va arribar aquell producte congelat, aquells pèsols que teníem, aquelles baletetes verdes que les teníem sempre al nostre abast, i no només pèsols, sinó que això fas les barrites del capitán no sé quantos, tot aquest món de la congelació. Aquí també hem de demanar que sigui un producte realment bo per menjar, i un equipament que també tenim a casa nostra. Hem de tenir clar que a casa la congelació, quan volem congelar una cosa, l'hem de congelar com més fresca millor, mai congelar un producte que el tenim entretingut a la nevera i ara això què em fotré? Ara ho congelaré? No. Perquè, esclar, hem de tenir clar que quan una cosa es congela sempre baixa un pelet la qualitat. Per tant, si volem congelar, com més bo, com més fresc, millor. Sempre ben protegit, perquè l'agressió del fred cou. I, a més, documentar què és i la data. Tots hem trobat un paquet al congelador que no saps què és, que llavors et decideixes a descongelar-ho i tens la sorpresa i dius, mort de Déu, que em fa de temps. Això no ens ha de passar. No ens ha de passar. Hem de posar què és i de quan. I de quan és. Hi ha una altra gamma, que aquesta ja, encara és més moderna, que és la gamma 4, que és la que és neta, preparada, aquestes amanides ja barrejades netes, o uns talls de llum ja tallats, a punt de treballar, o de pollastre o de peix, o sigui, tot és passejat net a punt perquè hi actuïs. Hi ha l'altra gamma, que és la gamma 5, que aquesta ja és testos, fet, ja es cuina, només l'has d'escalfar i a taula. I encara n'hi ha una altra, que encara és més moderna, que és la liofilitzada, que és aquell aliment per anar a la lluna, l'aliment que mengen, per anar amb coet, perquè, esclar, no pesa, però alimenta. Els productes liofilitzats es treballa en el món doncs, de la indústria, en el món de la confiteria, en el món de la restauració. Un cafè en pols és liofilitzat. No pesa i en contacte amb l'humitat es fa decidir. Per tant, això és gamma 6. Però, esclar, si estem atents, no us estic pas parlant de coses surrealistes, això existeix. Ara tenim uns calamars, bonia, que hi ha gent feu, calamarenys. Tenim uns calamars que aquest any han tingut més tardans. Aquests calamars que els hi toques la pell sembla una pantalla tàctil. Aquells calamars que quan els cous es diu, ostres, sobretot mateix els hi no perdis la pell, perquè la pell és sabor, perquè la pell és color. O unes gambes, o unes albergines, o unes figues. Tot això hem d'estar atents a que la taula de casa nostra sigui un diàleg realment amb la naturalesa, perquè som naturalesa. O bolets, quan surten, som un país realment tocats pel bolet, no tocats del bolet, tocats pel bolet. I, evidentment, que ens agraden les carbasses i les coliflors tan sanes, tan bones ara, en aquest moment, uns llenguados espectaculars. O aquests cítrics que ens ajuden a encarar aquests moments de grips, de refredats, i fruits secs tan energètics, i pomes, i espinacs. Tot això ho tenim al nostre abast. De la nostra mà està que no es perdi doncs, qui ho cultiva darrere, evidentment. Si els nostres pagesos, si les persones doncs, que tenen aquestes botigues de producte fresc no es guanyen bé la vida i perdrem tots. Això ho hem d'entendre. La nostra mà està que això allargui, que tingui llarga vida. Perquè, esclar, evidentment en podem fer després aquest discurs i es converteix en, per exemple, en un arròs. Tots sabem que quan ens diuen farem un arròs diumenge, només la paraula arròs, ostres, ja és una festeta. I fer un arròs realment és que pot ser de mil coses, pot ser només de mar, pot ser només de muntanya, pot ser de mar i muntanya, pot ser només de vegetals, pot ser caldós, pot ser sec. Tenim aquest discurs, tenim aquesta herència que no hem de parar de transmetre-la als que es fan grans a casa nostra. I sempre hem de reclamar que quan mengem aquest arròs, home, no ens confonguin el gust, que no tingui aquell gust de mil isles. A vegades hi ha arrossos que tenen com un fons que semblen d'argila. I hem de ser capaços d'aquell guaixi tot, que la cuissa s'hi expressi, que el múscul, la gamba, el sofregit tot hi ha de sorgir quan ens ho mengem. O les fideuàs. Jo us imitaria el dia que en tingueu ganes de fer una fideuà, com el feu a casa vostra normalment, però que jugueu a vegetals. Feu la meitat pasta i l'altra meitat vegetals. I l'altra meitat vegetals tallats finets a la mida del fideu i jugueu amb el vegetal que tingueu. Si teniu pebrot verd, si teniu pastanaga, si teniu porro, si teniu fins i tot carbassó. Tot tallat i tractat, passat per la paella, com feu el fideu, que també s'ha de passar per la paella perquè quedin ben trempats, i fer-ho meitat i meitat. Realment fareu una fideuada molt més acolorida, serà molt més fàcil de digerir i serà realment, mira, un divertimento a casa diferent. Evidentment, monuments que realment tenim d'herència, com és un fricandó. Un fricandó penso que és d'aquelles fórmules que no l'han de perdre mai, que realment es té una bona peça de vedella, com pot ser una llata, que és tan adequada per fer un sofregit impecable. aquells bolets secs que s'han convertit en espècie més que en tall, i aquella cuina tranquil·la d'aquell xup-xup que es converteix després en una salsa brillant, sense afegir-hi res perquè brilli, ella sola s'hi va expressant. O tirar del fil de cuines de l'altra punta del món. Mireu, nosaltres el 2003 ens varen convèncer per portar la nostra manera de fer tan maresmenca a Tòquio. I evidentment que ens varen haver de convèncer, perquè la primera vegada ens vam pensar que era boig aquell home, i li van dir que no. I la segona vegada va venir de tornada i li van dir no. Havíem tingut ja una proposta molt seriosa, una des de Barcelona i una des de Madrid. Ens havíem assegut a la taula de negociació i no ens havíem entès. I li van dir, com vols que ens entenguem amb tu si hem de parlar a través d'un traductor? I li tornem a dir que no. Però aquest home sabia que si anàvem, si visitàvem Tòquio, ens n'adonaríem del que ens proposava i ens invita a anar-hi. I així va ser. Clar, visitar aquella ciutat i veure el producte com el tracten, veure com treballen, entens que pot ser una cosa de qualitat. I més quan ell, després de passejar-nos tota una setmana pels seus establiments, pels mercats, quan es despedeix ens diu ho farem com digueu i com vulgueu. Clar, això hi ha un repte personal que ens posava a les nostres mans. I, evidentment, doncs, això era el 2003, el 2004 la primavera ens estrenàvem i, evidentment, doncs, fins a dia d'avui. Però us he de dir que, de retorn, de tornada, ens n'hem emportat tècniques i productes que desconeixíem. Com, per exemple, fixeu-vos, això és sembla aigua transparent, perquè si haguéssim de definir la nostra cuina catalana, potser us diria que és com fosca, espessa, marroneja, brilla, sempre té aquest xup-xup, vermelleja dels sofregits, de les samfaines. En canvi, la seva és una cuina transparent, sembla d'aigua, però en canvi té un sabor fixat. Perquè a la base de quan ells fan salses o brou, la salsa sempre és un dashi, dashi vol dir brou. I aquest dashi és una aigua molt fresca, una aigua molt bona, on hi posa un pam, per exemple, per un litre, un pam d'una alga kombu, que sembla un tartró, és realment com un tartró, que s'hi fan aquí, fan uns serrallets que li posen en remull, com 12 hores. Què passa? Aquella alga amb el contacte, clar, s'esllenega, creix, i deixa anar el que és el glutamat monosodi. Si fixeu-vos, quan hi ha elaboracions industrials, generalment se'n porta glutamat o monosòdico. És un potenciador de sabor. Però això existeix a la naturalesa. La naturalesa hi és tot, el sabor i el color. Per tant, aquella alga que deixa anar això en aquella aigua, quan es posa l'aigua al foc, s'engeca el foc, i abans de bullir es retira l'alga. L'alga no es llença, l'alga es menja sempre. Però llavors en aquella aigua, si hi poses, per exemple, un julivert picat, tindríeu un brou de julivert, uau! Mai heu tastat el gust del julivert tan potenciat. Per tant, potencia tot el que hi ha. En aquest cas és aquesta aigua que us deia amb l'alga, a l'arrencar el bull es retira, però si acaba coent un laminat d'un shiitake, el shiitake sabeu que és un bolet molt de cultiu, que es cultiva ja fins i tot aquí a Catalunya, i hi ha unes mandonguilles. Aquestes mandonguilles són de calamar. Unes mandonguilles que el calamar no s'hi posa res, o sigui, es pica, això podeu provar el dia que vulgueu, amb un brou vegetal que tingueu a casa. El calamar, evidentment, ha de ser un calamar viu, un calamar bo. Picat a ganivet petit, s'hi posa sal i un litre de pebre si us agrada, es boleja, però com que ell ja s'aglutina, com que ell ja és com untuós, s'uneix i aquestes boles es tiren en un brou, no es desfan, queda com una mena de mandonguilla i aquestes que són petitones, com unes baletetes, amb 30 segons i a taula. Té una textura, de calamar, trobeu el gust del calamar, té una textura magnífica i és una manera, clar, de cuinar, que nosaltres no la coneixíem, però que evidentment descobrint-la, després la utilitzes i la portes a un camí de la cuina catalana. Però us invito a una cosa tan senzilla com aquesta, un dia si us ve de gust, provar-ho. Una altra, que encara som a temps de provar-ho si us vingués de gust. Les figueres encara tenen fulles, estan a punt de perdre-la. Les figues encara n'hi ha alguna de tardana. Avui a Sant Pol el nostre fruit encara tenia figues de casa seva. Les fulles de figueres, si ara feu memòria com és, una fulla rígida, té un cantó més brillant, un altre més vellutat, evidentment per cuinar s'han de rentar, per la banda més vellutada s'hi posa el producte que vas a cuinar. En aquest cas és un tall de llobarro. és un tall de llobarro, el que li han de treure la pell, perquè té una pell molt, molt gruixuda, el llobarro. Si fos, per exemple, una orada, ja té una pell més fineta, però una, o sigui, si té molta pell, sense pell. Ho posem sobre la fulla, un fil d'oli, sal, una mica de pebre, i com que és tan rígida la fulla, s'ha de tancar amb ajut d'escuradents. Com es cuina això? S'ha de tenir un forn molt calent. El forn molt calent han de ser 220-230 graus. I aquest paquet, aquesta mena de papillota de fulla que abriga el peix, si té 6-7 minuts, no més. Què passa a l'hora de presentar-ho a taula? La fulla s'ha ressecat, ha protegit el peix, no ha quedat sec, però li ha transmès unes aromes que només les pots prendre ara, quan hi ha fulles a les figueres. I és un aroma com de camamilla fresca del camp. Si et ve de gust doncs, de fer això, és molt divertit i és molt coherent servir-ho amb figues obertes a quarts, salpebrades, passades per la paella, passades per la planxa. I si tens més ganes de treballar, doncs amb figues fer una salsa chutney d'un sofregit de ceba amb vinagre i figues i tens realment, a partir de la inspiració de la fulla de figuera, un plat amb peix, amb fulla i figues. La fulla no es menja, només és de presentació, és immenjable, queda realment com un paper. Però hi podeu fer un tall de llom, hi podeu fer una botifarra crua, hi podeu fer un filet de vedella. O, naturalment, amb aigua de mar. Sabeu que ara tenim el nostre abast amb aigua de mar sanitzada, que ens la venen en bric. No podem anar al port a buscar un litre d'aigua de mar. Seria una mica perillós. Evidentment que se li arrenquem el bull no passaria res, però si has de cuinar, compreu un bric. I aquest bric, amb el punt de gelatina, si ho poses sobre una superfície molt plana, fas unes làmines finíssimes que es converteixen en un caneló transparent per menjar-te una amanida, la famosa amanida del mercader, del Josep Mercader del Motel Empordà, que va fer aquella amanida de les favetes amb un toc de peu de porc i un toc de pernil, aquella que va ser ben bé la inflexió, el punt de partida de la modernitat de la cuina, podem continuar menjant-la com un caneló transparent, òbviament, amb el que se t'acudeixi. Però aquesta làmina d'aigua de mar li dona aquell punt salí amb una amanida que la fa tan agradable. O ara vindrà les carxofes. Les carxofes ja són aquí. Avui doncs, he vist que feien un reportatge de carxofes i he pensat, ostres, com es nota que no ha fet fred. Quan no fan fred fan aquell morrup i l'aire. A la que fan fred faran, no? I aquell torre cap endins. I realment els hi fa carn. Al moment de la carxofa, jugar amb tot el gust de la carxofa, amb crema, tallada quasi fregida, tallada fina, amb truites, amb el que voleu, combinades amb carn, amb botifarra, en aquest cas, doncs, vine amb unes cuetes d'escamarlà lligades. O la cuina, si t'ho proposes, pot ser una expressió artística. La cuina pot explicar històries, pot explicar coses. Nosaltres hem fet menús com amb temes que no tenien res a veure amb la cuina i que les hem explicat a menjar. Que tenen tècniques de pictòriques, que explicava Mondrian. Mondrian és aquest pintor d'aquests colors tan primaris, amb aquestes arestes tan marcades. Això ho podem fer tinguent un motlle, un làser, perquè tingui aquests angles tan definits i els colors doncs, els tenim a la naturalesa. Pebrot verd, pebrot vermell, pebrot groc, bacallà i olives negres. I, evidentment, et menges Mondrian. Però, esclar, heu de tenir en compte que jo penso que la grandesa de la cuina, aquesta emoció de veure-ho, ha de ser bo. Si només és bonic, cagar de pastoret, podem dir al cuiner, escolti, faci un quadro, ja he vingut aquí a menjar. Hem de reclamar que l'emoció sigui realment per gaudir-la i realment per ben pair-la. Mira, nosaltres sabeu que el Sant Pau, després de 30 anys, vàrem tancar l'octubre del 18 i vàrem tancar amb plats fent homenatge al Maresme. Un d'ells va ser unes postres que em deien Maresme, roses i maduixes. I és que aquella ceps que us deia que hi havia, que era tan normal que tots els pagesos tinguessin ceps, es van arrencar molts per flor o d'altres per maduixes. Per tant, vàrem fer aquest homenatge de Maresme, roses i maduixes. I aquestes postres eren amb sabors de roses i maduixes. O podem explicar a tota la gent que viatja molta gent per la cuina, com nosaltres mateixos, ho sabeu, viatgem en prou de la cuina. Quan viatgem sempre busquem què menjaran aquí i sempre busquem adreces per anar a tastar coses. I el mateix passa amb gent estrangera que ens visita. Som la cuina, aquest patrimoni cultural i culinari, realment és la postal amable d'aquest país. I quan els tens segons de taula pots explicar moltes coses, tantes com en els divertiments de l'hora dels cafès, portar aquesta mena de drac, que esclar que espantava, que al final no deixen de ser les galetes i aquests bombons que van també amb el cafè, i deies, no, no, però això forma part realment d'un bestiari català que surten per les festes majors, que són plans de foc, i ho donàvem ja amb una informació per aquests estrangers. Sempre pot ser un comunicat de fer memòria i realment de transmetre idees. I, evidentment, amb tota aquesta modernitat que us deia d'aquest món modern, hem de ser capaços de mantenir el valor de l'aliment més, més antic que hi ha a la humanitat, com és el pa. Hem de reclamar que no es perdi la formó del pa, que el pa es faci vell bé, que no sigui al cap de dos dies o al cap d'un dia una arma de defensa, un xiclet, que sigui realment bo, que siguis capaç de dir, ostres, no el llenço perquè em faré unes sopes, o em faré pa ratllat, o em faré una torrada. No llençar, és un pecat llençar les coses bones. I aquí està relacionat amb la qualitat. Hem de buscar el pa que sigui bo. Com hem de defensar també aquests batuts que hi ha energètics i calcis. Aquí també hem de reclamar que siguin bons. No ens hem de conformar només que són diet. No, no, hem de realment copsar que el que hi ha dins una cosa tan moderna realment ens faci profit, ens faci bo. I en aquest, us volia presentar que en aquest futur d'aquesta indústria agroalimentària acompanyo uns joves del Maresme que han creat una start-up a través d'un dia que em varen sentir en una ràdio que jo deia, em preguntaven, què cuina a casa teva els dies de festa? I dic, home, jo. I com ho fas per cuinar a casa teva? Doncs molt senzill. Tinc rocs a la faixa al congelador. I el roc a la faixa al congelador és, faig un dia un bon sofregit de ceba i aquest sofregit de ceba em faig una culleradeta amb bossetes i el tinc al congelador. I això ho faig amb borro, amb ceba, amb pebrot, amb tomàquet. I llavors puc fer un suquet, agafant una bosseta de cada, combinant com que siguin colors i amb un moment de tibillers. I aquests nois m'escoltaven i diuen amb un company, ostres, aquí veiem negoci. I realment és una cosa que ja és, diu, ja és al mercat, són sofregits de ceba de tomàquet picades, amb etiqueta neta. Penseu que el sofregit de ceba és només ceba i oli, no hi ha ni sal ni pebre, ni cap colorant, ni cap potenciador de sabor, ni cap conservant. És una ceba, ja sabeu què passa amb una ceba quan la vas la confitant, que ceba queda com una confitura, i després pasteuritzat. Per tant, jo penso que el futur és aquest. El futur, la indústria ens ha d'ajudar, però ens ha de garantir que sigui realment una cosa natural com la que faríem nosaltres. I, evidentment, continuem amb el Sant Pau tancat. Després de 20 anys a la botiga, 30 el Sant Pau, continuem treballant en moments amb el nostre fill, continuem treballant a la ciutat de Tòquio. A l'espai del Sant Pau que ocupava, el Sant Pau de Sant Pau de Mar ocupava la plaça, el número, la solar número 8 i el solar número 10. En el 8 hi ha el jardí del Sant Pau, que és un bar de la nostra filla i el seu home, i el 10 l'ha obert aquest estiu el nostre fill, que li ha posat de nom Cuina Sant Pau, perquè evidentment que ho ha canviat tot el dalt, hi ha una altra oferta més casual, l'únic que no ha tancat és la cuina, per això ha posat Cuina Sant Pau. I continuem doncs fent feina i fent difusió d'aquesta qualitat d'aquesta cuina, que ens som hereus i no hem de perdre, i això ho expliquem a Ràdio 4 cada setmana, a Ràdio Nacional d'Espanya cada mes, a la revista Cuina també cada mes, o a TV3 també sempre parlem d'aquell producte que és de la setmana. I evidentment sabeu tots que hi ha en aquests objectius, aquests ODS, aquests 17 objectius internacionals que els governs del món s'han compromès a fer-ho, jo penso que hi han posat una data massa llarga, que és això vol de posar-hi 2030, hi hauríem d'haver posat abans, si no les coses es fan velles, però aquí sí que tots n'hem de ser conscients de que hi hem de posar tot l'esforç que puguem nosaltres, i per això mateix, amb aquests menús que fem, buscant sempre una idea que no té res a veure amb la cuina, però que l'expliquem amb la cuina, actualment el menú que estem servint a Barcelona l'hem titulat 17, que són els 17 objectius, i cadascun el desgranem i l'expliquem a menjar. Per tant, quan diem fora a la fam, ho expliquem amb pa, ho expliquem amb pa. I quan expliquem aigua, fem un dashi a la catalana i el fem realment al moment. Cada un d'aquests ho expliquem i prenem consciència, tant els clients d'aquí com els que ens visiten, d'aquests objectius que ens repercuteixen a tots. Perquè, ho sabeu, cada dia ens en parlen més. És molt important aquella que controlem aquella salut emocional. Som el que mengem, ja us ho he dit abans, els devorats i els devoradors. Som com ens movem, ens hem de moure. i som realment com sentim. I en aquest com sentim, ara que faig moltes col·laboracions amb les escoles, tant de primària com de secundària, sempre els dic a la canalla, busqueu una professió que us agradi, que us emocioni, que us diverteixi, perquè toca treballar i passaràs moltes hores treballant. Per tant, si aquella professió t'atrapa i et diverteix, treballaràs bé i seràs feliç. I això és el que no hem de parar d'inculcar als nostres joves, la cultura de l'esforç. Aquella cultura que varen sentir els nostres pares que tocava prosperar, volíem prosperar. I això és el que hem de dir en aquesta canalla, que han vingut en un món que tenen de tot, però toca buscar aquest compromís amb la societat, una cosa que t'agradi, precisament per buscar aquesta felicitat emocional. I, evidentment, doncs, tot això es pot fer a darrere amb uns equips joves, de joves que han elegit aquesta professió lliurement, que hi dediquen el millor de la seva vida, que són capaços de discutir aquella cosa que tu proposes a fi de que sigui millor, i, evidentment, les millors pàgines d'aquest país sobre la cuina són per escriure, per tot aquest jovent que està empenyent realment aquest carro. Si voleu, podem fer una tertúlia i podem fer col·loqui si us ve de gust. Gràcies.
Molt bona tarda a tothom. Començarem una mica de col·loqui, si hi ha algú interessat.
Hola, moltíssimes gràcies, eh?
Al contrari.
Ha estat molt interessant. Parlaves dels devorats, no?
Dels devorats, sí.
Dels devorats. Clar, quan les pastisses de casa anem a comprar pollastre, aquest pollastre, com s'ha alimentat? Perquè, esclar, això del quilòmetre zero, està molt bé, però amb la industrialització que hi ha ara, jo no sé aquest pollastre en realitat, si és de qualitat o no, perquè segurament que, igual com parlaves de les llaunes que habita les es, no? Doncs aquí segurament que també tenim dubtes.
No, cada vegada més s'ha de tenir en compte que cada vegada més hi ha una xarxa de seguretat alimentària que ens protegeix. Cada vegada més ara vas a la peixateria i veus aquell peix, estan obligats a posar d'on és aquell peix, i el mateix aquest pollastre. No hi ha res ara que es pugui vendre sense documentació, tot ha d'anar documentat. I la persona que tu li compres aquest pollastre t'ha de saber dir d'on ha estat criat. Això d'aquesta manera, o sigui, és ja una llei la traçabilitat de tot el que mengem. Abans sí que varen passar un moment una mica més de dubte i de desconeixement perquè ningú apretava, ara no, ara tot ha d'estar documentat. Per tant, sentim-nos protegits per aquesta llei que obliga a que una persona quan fabrica un producte ho ha de posar i quan vas a provar un producte fresc també. Sí, sí. A la fruita, a la verdura, als peixos, a la carn. Això és per llei. Això és per seguretat alimentària per tots. Si no poden haver-hi coses indocumentades, no? Com una persona no pot comprar amb un pescador amateur, no? T'has de comprar amb una persona que sigui la seva professió perquè documenti i perquè realment tingui un registre sanitari per poder-te atendre. El món és així, és així el món modern, sí? No, esclar, això no t'ho permeten perquè fas contaminació acústica i segurament també olfactiva, sí, clar. Abans tots teníem a casa pollastres i conills i ajudaves el conill a comptar les potes per pelar-lo. Si això ha passat de la història. Sí? És així? Però sí que hem de saber qui ha matat aquell conill i qui ha menjat aquest conill. I això realment, ara, fixeu-vos-hi, ara això està documentat. Podem exigir-ho si no ho està. Sí? Però això és tan important, que allà on compres sigui gent que li facis confiança. Per això la persona que et ven el gènere no et vol enredar, perquè no et vol perdre. Clar, perquè si tens un dia, ja t'ha perdut, en buscaràs un altre. Clar, quan tu fas una reclamació amb una persona que t'ha vengut un aliment i aquell s'espolsa, ja saps a qui no li has de comprar. En canvi, si és una persona que reacciona, aquest és bo, aquest estima la seva feina. Sí?
A veure, una pregunta. L'altre dia vaig veure això.
No teig. Ah, aquí, ja està, ja tinc.
L'altre dia vaig veure en una agrobotiga això que has dit de la ceba confitada.
Sí, 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 sí.
Llavors això, com que porta el tac,
sí.
Quan ho obres, ho has de consumir tot?
No, no, perquè mira, això, a més no us ho he explicat això. Està molt ben pensat aquesta... perquè es conserven els aliments. Heu de tenir en compte que l'oxigen és el que fa molt bé les coses. Sí. Nosaltres ens fem vells perquè l'oxigen ens fa mal, clar, però si no tenim oxigen ens morim. Això és així. Per tant, un aliment, tu saps que si deixes un sofregit sense tapar, es fa molt bé ràpid. Sí. Per això està posat al buit amb aquest pitorro. El pitorro treus la mida, si no te l'acabes, a la nevera li tens ben bé una setmana, però si tu dius, home, no faré cap més guisat, congela'l.
Val. I llavors, per exemple, la quantitat aquella que hi havia?
La quantitat, aconsellem, és orientatiu, 20 grams per ració, 20.
Val.
Però tu potser diràs, no, a mi m'agrada més lleuger i poso 10 grams.
Val.
Això té, però el 20 és orientatiu.
Val. És que em va cridar l'atenció.
I llavors pots anar o més endavant o més enrere. T'agradarà perquè és que diràs, és com que l'hagi fet jo, no sí. Té ni sal ni pebre.
No, és que em va cridar l'atenció, sí. Vaig estar llegint.
Sí, sí.
I els que vindré avui aquí, dic, li preguntaré quines quantitats i si es pot guardar i tot.
Sí, sí, bueno, guardar ja et dic, si l'has de gastar una setmana a la nevera i si no, congela'l. No entretinguem mai les coses a la nevera. Si dius així, no, congela. Com
val.
Més fresc, millor.
Val. Però llavors un cop ho treus a congelar?
Llavors ho has de gastar, esclar.
Val.
I si dius, mira, és que només em gastaré una culleradeta cada vegada. Et fas bossetes, fas porcions
I
petites
i
congelat.
Perfecte.
Ja està.
Perfecte.
Sí.
Hola.
Hola.
Moltíssimes gràcies.
Al contrari.
La veritat, sempre és un plaer escoltar-te.
Merci.
Dues preguntes ràpides. Es podria fer el mateix menú a Tòquio que a Barcelona?
Sí.
I després la segona pregunta és, jo he tingut la sort de poder menjar, dinar al Sant Pau i al Moments,
sí.
I aleshores els vostres menús de degustació realment són un plaer de viatge, no?
Gràcies.
O sigui, per exemple, el Barcelona-Tòquio, Sant Pol-Barcelona-Tòquio,
sí.
O els ecosistemes,
sí, sí.
O el de pel·lícules.
Sí.
Com ho elaboreu? Com hi
sí.
penseu?
Sí.
És això.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé. Evidentment que es pot fer el mateix a Barcelona i a Tòquio, però hem de tenir en compte una cosa, que clar, el producte fresc serà del Japó, i al Japó no t'enganyis, que tu diguis, aquest peix ja el conec, és el gust que té. No t'enganyis, aquell peix viu amb un altre mar que un altre gust. Ni la gamba té el gust nostre. Té el gust més semblant a la gamba, al seu llagostí, que a la gamba. El julivert té un altre sabor, les patates són més dolces. Per això, llavors, el cuiner adapta en aquell producte fresc. Però sí, precisament el contracte és el mateix que fem aquí. Llavors, la inspiració, com ho fem, això? Doncs, fixa't, si diem, farem un sobre òperes, que en varen fer un també sobre òperes. Posem tot un llistat d'òperes i amb cada un pensem com podem explicar doncs, Madame Butterfly. En aquest cas doncs, ja seria fàcil perquè ja ens porta a la cuina japonesa, no? Però com podríem explicar Carmen? I aquí sí doncs, que hi faríem una cosa més de cua de bou i potser tindria un toc fumat pel tema del tabac. Això és el que busquem. Aquella cosa on ens condueix per explicar-ho en cuina.
Hi ha alguna altra pregunta? Carme, em sembla que... Bueno, doncs donarem per acabada aquesta suculenta conferència.
Gràcies.
Jo no sé si vaig molt errada, però a vegades...